TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 2 de febrer, en què vos explicam que les Balears impulsen una recerca pionera sobre les conseqüències que tenen els aliments ultraprocessats en la salut. La du a terme l'Institut d'Investigació Sanitària, l'IDISBA, i una de les novetats és que per primera vegada es posa el focus en el procés industrial que se segueix per fabricar aquests aliments processats. I tot quan el seu consum va en increment, sobretot entre la població més jove. Dora Romaguera és la investigadora principal de la recerca.
I l'evidència científica que tenim fins ara dels estudis de cohorts, estudis observacionals, ens mostren que realment hi ha una associació entre aquest consum d'aliments ultraprocessats i obesitat, diabetis, malaltia cardiovascular i fins i tot alguns tipus de càncer.
A banda de les Balears, també hi ha en marxa assajos clínics similars al Regne Unit i als Estats Units. Tot d'una ho ampliem en una jornada en què hi ha altres titulars. I avui parlem també de les sales de joc i dels locals d'apostes. Des de fa 5 anys hi ha 10 negocis menys a les Balears d'aquest tipus.
I això coincideix amb l'entrada en vigor de la modificació de la llei del joc, una norma que algunes persones que han superat l'addicció al joc pensen que és insuficient, mentre que el govern considera que és positiva. Són José Luis González i la directora general d'Empresa, Maria Antònia Sansó.
Però me vols dir a mi qui me protegeix els puestos de la OCDE o de les maquinetes dels bars? Això és la manera. Jo he protestat i he anat i xerrat un poc i he dit, però no fan res. No pot tenir màquines que agaperra, perquè no té cap cartel que digui prohibit centrada menors de 18 anys.
Entre ells s'han introduït un control més exhaustiu pels menors i pels grups de població especialment vulnerables, i així mateix també introdueix un control més estricte sobre la publicitat sobre el joc i una major planificació dels establiments.
I a Palma un home ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una menor.
Els abusos haurien durat més de 2 anys, segons la denúncia presentada per la víctima. La investigació es va iniciar per un avís del centre educatiu on estudia l'adolescent.
I a Galícia, el presumpte autor de l'assassinat masclista d'aquest diumenge a Mos s'ha llevat la vida abans de ser detingut pel crim.
L'home de 60 anys s'havia trinxerat en un habitatge d'una localitat on havia fugit després de matar la seva exparella. És la 6a dona assassinada per la seva parella o exparella a Espanya aquest 2026.
I com cada any avui, 2 de febrer, torna la Festa de la Llum a la Catedral de Mallorca.
Si el temps ho permet, es podrà veure el Buit de la Seu, que es forma amb els primers rajos de sol. La catedral ja ha obert les portes i ja han entrat algunes de les persones després de fer cola.
Pues venimos a hacer cola porque no sabíamos cuánta gente es la primera vez que venimos.
Arriba a pe porque va a llegir que hi havia moltíssima gent, que l'aforo era limitat. Dic, hombre, pues ja que faig l'esforç de xecar-me prest, que reti. I ha retut perquè només en tenc 15 davant.
Venim de Santa Maria a les 7 del matí. Hem arribat i esperam a veure-ho perquè mos fa il·lusió.
Un any venguera i no n'hi havia i un any crec que tampoc, eh?
En aquesta segona hora de l'informatiu matí tornarem a ser en directe. Estarem pendents de si els Nígols ens deixaran veure avui al Buit de la Seu. Pendents, per tant, del temps. Tomàs Salom, bon dia. Com evolucionarà la jornada?
Bon dia, encetam aquesta setmana amb una situació de variabilitat. Al matí tindrem la presència de Nígols, interval de Nígols mitjans i alts que podrien arribar cap al cel, principalment a Mallorca i a Menorca, tot i també es veuran a les Pitiuses, però al llarg del dia s'obriran clarianes. Ara bé, no són de fiar, mantenim aquesta circulació de l'oest i, per tant, els fronts tornaran a arribar i avui vespre en podrien tenir un front fred que activaria el vent de llebeig en cots moderats forts per damunt dels 60 km per hora i també aquest temporal marítim a les costes exposades que podrien arribar a superar els 3 metres d'altura màxima. Ara bé, no esperant que sigui un front molt actiu quant a les precipitacions, no es descarta qualque ruixat feble i localitzat a punts de les Pitiuses i ponent de Mallorca. El que sí que tindrem avui amb aquest vent de component sud és una pujada de les temperatures diurnes màximes que podrien tocar els 17, 18 i no es descarta el de 9 graus principalment al nord de cada una de les illes, en especial de Mallorca.
I en els esports, el Mallorca rep avui la visita del Sevilla amb l'obligació de guanyar per sortir del descens. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell necessita sumar de 3 per acabar la jornada fora de la zona de descens. Iago Barrasate té la baixa de Cumbula i Antonio Raillo es dubta. Tornen, això sí, Manu Morlanes i Toni Lato. El Mallorca-Sevilla començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir, com sempre, en tota la prèvia a IB3 Ràdio a partir de les 7. I a la primera federació, victòria important de l'UD Eivissa per acostar-se a la zona de play-off. Triomf per 2-0 contra el segon classificat, l'Atlético Madrileño. El conjunt blau-cel suma així 9 punts dels darrers 12 possibles.
I de la cultura, avui els protagonistes són els Premis Grammy. S'han lliurat aquesta matinada a Los Angeles. Aquest que escoltam, el raper Kendrick Lamar, ha estat el més guardonat en 5 premis, però l'altre protagonista de la nit és Bad Bunny, l'artista de Puerto Rico, que ha fet aquestes declaracions.
Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out.
Diu, abans de dir gràcies a Déu, he de dir fora l'ICE, l'agència migratòria dels Estats Units. L'artista s'ha enduit el Grammy, el millor àlbum de música urbana. Són ara les 8:06, en Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, en Cel López i Toni Escanelles. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Més d'un terç de les calories que ingerim cada dia a l'Estat espanyol provenen d'ultraprocessats, segons la darrera publicació de la revista científica de Lancet. Tot i que no hi ha dades de quina quantitat d'aquests productes considerats perjudicials per la salut consumim, aquí a les Balears els darrers estudis ens confirmen l'increment, sobretot entre els joves. A més de la preocupació de les autoritats sanitàries, aquí a IB3 Ràdio, avui vos avançam una investigació pionera. L'IDIS va encetar una recerca que pretén determinar com ens emmalalteixen les begudes ensucrades energètiques, els embotits industrials i els plats precuinats. Es prepara un assaig clínic amb pacients de les Balears.
Una de les novetats és que les investigadores posen per primera vegada el focus en el procés industrial per fabricar els ultraprocessats, no només en els ingredients. També es fixen en els envasos i embalatges, que sovint són de plàstic. Dora Romaguera és investigadora principal del grup Nutrecor de l'IDISBA, que és l'Institut d'Investigació Sanitària de les Balears, i explica que la mostra selecciona dos grups diferents.
I a un grup li donarem uns aliments processats, ultraprocessats, del supermercat, etc., que els triarem bé, i a l'altre grup uns aliments casolans, cuinats de manera casolana. Però els dos grups tindran la mateixa qualitat nutricional, és a dir, la quantitat de calories, de greixos.
I com que partiran de dos grups, de dos tipus de dietes amb grups d'aliments i qualitat nutricional paregudes, si finalment s'observen diferències entre els pacients, voldria dir que són a causa d'aquest processament. I qui dissenyarà el menú de cada grup és una investigadora del Centre d'Estudis Miguel Servet, la nutricionista polonesa Chadwiga Koniecna avança que a un determinat nombre de persones se'ls donarà, per exemple, pollastre rostit fet a casa amb aliments frescos, i als altres se'ls oferirà aquest altre menú ben diferent.
Con productos ultraprocesados, pues serían, por ejemplo, nuggets ultracongelados y patatas fritas ultracongeladas compradas del súper, que contienen también y colorantes y conservantes y otros aditivos.
Els experts estableixen 4 categories d'aliments en funció del seu nivell de manipulació química. Van des dels més naturals, com les fruites i verdures, fins als ultraprocessats amb edulcorants, aromatitzants, additius i conservants. Tenen una caducitat molt llarga i, si ens fixem en l'etiqueta, contenen més de 4 ingredients que no trobaríem mai al rebost de casa i que solen ser molt addictius. La nutricionista Mar Nafria és investigadora predoctoral.
El pernil dolç que normalment compram, encara que tingui molt percentatge de carn, no és un coixó que hagi embollit amb sal i que puguis poder trobar a una carnisseria, sinó que finalment és un ultraprocessat, perquè no deixa de ser un conjunt amb molts d'ingredients.
Aquest cuixot dolç envasat, però en general tots els embotits industrials, també el pa de motlla industrial, les galetes i els cereals de l'esmorzar que estan ensucrats, els iogurts de gustos, i per descomptat la brioixeria industrial i les begudes energètiques són ultraprocessats que ja s'associen a les noves epidèmies d'aquest segle.
Com l'obesitat, la diabetis, la hipertensió, fins i tot el càncer o els càncers en gent jove, que fins ara s'atribuïen al consum de certs nutrients, no? Es parlava molt de l'efecte del sucre o del greix, sobretot el greix, però tot i que cada vegada hi havia aquestes campanyes antigreix, antisucre, el problema no se solucionava i fa uns anys el focus està posant cap al consum d'aliments ultraprocessats.
Al Regne Unit i als Estats Units ja hi ha assajos clínics en la mateixa línia que el de les Balears.
I canviem ara d'assumpte. En aquests moments a les illes hi ha 137 sales de joc i locals específics d'apostes. Són 10 establiments d'aquestes característiques menys que fa 5 anys quan va entrar en vigor la modificació de la llei del joc. Una norma que algunes persones exludòpates pensen que és insuficient, mentre que el sector i el govern consideren que és positiva.
La directora general d'Empresa, Autònoms i Comerç, Maria Antònia Sansó, explica que les modificacions introduïdes presenten avantatges.
Entre ells s'han introduït un control més exhaustiu pels menors i pels grups de població especialment vulnerables i així mateix també introdueix un control més estricte sobre la publicitat sobre el joc i una major planificació dels establiments.
En la mateixa línia es pronuncia el president de l'Associació d'Empresaris de Sales de Joc i Apostes, Miquel Àngel Riera. En el seu cas, però, critica que va ser una modificació ideologista amb un canvi de sentit per crear una certa opinió pública i denuncia una discriminació respecte del sector públic.
En el joc públic no només les loteries són les primitives, són les lotos, són les rasques de l'ONCE, són un tipus de joc que sí tenen publicitat, sí tenen presència i sí són consumits per moltíssima gent.
També n'hem parlat amb José Luis González, qui era addicte al joc i que fa 9 anys que no aposta. Alaba que es prenguin iniciatives per evitar les ludopaties, però considera que aquesta llei no basta.
Quan vaig anar a fer la prohibició, que no poden entrar en els punts de llocs i tot això, casino, tot Espanya no puc entrar. Però me vol dir a mi qui me protegeix tres puestos de la ONCE o de les maquinetes dels bars? Això és la manera. Jo he protestat i he anat i xerrat un poc i dit, però no fan res. No pot tenir màquines que agaperra, perquè no té cap cartell que digui prohibit l'entrada menys de 8 anys.
Afirma, per tant, que en realitat el joc no està tan regulat com sembla.
I ha estat detingut a Palma un home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una menor. Els abusos haurien durat més de 2 anys, segons la denúncia que ha presentat la víctima.
La investigació es va iniciar a principis de gener, quan la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona va rebre un comunicat del centre educatiu on estudia la menor, en què alertaven dels fets que havia confessat. El presumpte agressor és un home major d'edat i amic de la família de la víctima que l'hauria sotmès sistemàticament a agressions sexuals sota amenaces i coaccions. El comunicat de la policia apunta que l'home va descobrir que la jove mantenia una relació amb un altre lot i va començar a amenaçar-la de contar-ho a la família si no mantenia relacions amb ell.
I a Galícia, el presumpte autor de l'assassinat masclista d'aquest diumenge a Mos s'ha llevat la vida abans de ser detingut pel crim. L'home s'havia trinxerat a un habitatge de Porriño, localitat on havia fugit després de matar la seva exparella.
L'Ajuntament de Mos celebrarà avui a Hora Baixa un pla extraordinari per decretar 3 dies de dol i després es farà una concentració. Tot després que ahir es guardés un minut de silenci en record de Maria Belén, la dona de 52 anys assassinada. El subdelegat del govern espanyol a Galícia, Abel Losada, confirma que es tracta d'un crim masclista.
La comissió del feminicidi està acreditada, pues la hermana de la fallecida, que reside en la planta superior de la casa unifamiliar donde se produjeron los hechos, oyó ruidos y llegó a presenciar la huida del presunto asesino en coche. El hombre no convivía en la actualidad con la víctima, pero visitaba con frecuencia la casa. Además, puedo confirmar que no había denuncias previas y que la fallecida no figurava en el sistema de protecció integral Biogen.
Es tracta de la sisena dona assassinada en mans de la seva parella o exparella a Espanya aquest 2026. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes a les Illes Balears i que també existeix el 016 en l'àmbit estatal. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i els atenen professionals.
Escoltau l'informatiu matí. I Vetres Ràdio.
I I la nova convocatòria d'ajuts per a la instal·lació de plaques solars desborda les previsions del govern amb sol·licituds que dupliquen el pressupost en menys d'una setmana, prop de 470. Sol·licituds per subvencionar instal·lacions fotovoltaiques s'han registrat en només 4 dies.
És el primer balanç de la convocatòria d'ajuts Fotoparc 2026 que ha evidenciat una elevada demanda des del primer moment. Neus Sastre és la vicepresidenta de l'Associació d'Instal·ladors a Cinem i explica els factors d'aquesta alta demanda.
Per dos factors. Una, perquè ja duien 6 mesos que no podien sol·licitar cap tipus d'ajuda per fotovoltaica, per tant, molta gent s'haurà esperat en aquest moment per poder sol·licitar aquesta subvenció, i l'altra, perquè com que en Esboïm es va sortir de cara a desembre, doncs molta gent que ja estava interessada en posar plaques ha tingut tot el mes de gener per preparar-se.
Segons Sastre, les peticions ja dupliquen l'import subvencionable previst. La patronal d'empreses instal·ladores consideren que la dotació destinada a aquestes ajudes és insuficient per fer front a la demanda actual.
Duien 4 anys enrere que sempre anaven solopant una subvenció darrere altra. Hi havia NG, PTI, Fotoparcs, i quasi estiguessis a la banda de l'any que ho estiguessis, podies sol·licitar una subvenció.
A més, a Cinem afegeix que en les darreres instal·lacions s'han detectat canvis en les tendències, tant en el tipus de sistemes instal·lats com en el perfil dels usuaris.
A part de les instal·lacions noves, ens trobem que molt de clients ens demanen ampliacions de panells o incorporació de bateries a les seves instal·lacions. M'està sorprenent perquè quasi hi ha més gent que vol ampliar i incorporar bateries que clients que posen noves instal·lacions des de zero.
Tot i això, el govern qualifica la convocatòria d'èxit rotund, mentre que la conselleria assegura que no és possible ampliar els fons destinats a aquestes ajudes. Diego Viu és el director general de Transició Energètica.
Creemos que, además, se basa en una serie de fortalezas que hemos podido ir acumulando y disponiendo y que realmente creemos que son las que nos han conducido al éxito. Una es las medidas de simplificación administrativa. En un contexto de prórroga de presupuestos es difícil, sobre todo a estas alturas del año, y como tiene que estar justificado y pagado antes de final de año, tampoco tenemos mucho margen de maniobra.
L'executiu treballa ja en una nova convocatòria de subvencions que inclogui més energies renovables, però no només solar. Esperen que es publiqui a mitjan 2026.
I a partir d'avui, les estacions de recàrrega del municipi de Calvià passen a estar de pagament. Cada vegada són més els ajuntaments que opten per aplicar una tarifa als usuaris per la recàrrega dels vehicles elèctrics. Segons les dades de l'aplicació del govern Melip 2025, a les Illes Balears hi ha més de 1.300 punts de recàrrega, més de 900 a Mallorca, 150 a Menorca i 245 a les Pitiuses. D'aquest total, només 35 són gratuïts.
El preu de la recàrrega que el Vias fixarà, idò, en funció de l'energia consumida, és a dir, per quilowatts. La tarifa serà de 25 cèntims per quilowatt hora o fracció. Els vehicles podran romandre estacionats fins a 4 hores de manera gratuïta. A partir d'aquest temps, a més del cost de la recàrrega, s'aplicarà una altra taxa d'estacionament de 3 euros per hora o fracció. Tot i això, el municipi manté bonificacions per afavorir l'ús del vehicle elèctric, com ara l'estacionament gratuït, però en zones d'hora, per a vehicles degudament identificats, i una bonificació de fins al 75% en l'impost de vehicles de tracció mecànica, l'impost de circulació.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I la petita i mitjana empresa de Mallorca demanarà a l'administració que les mútues puguin donar baixes laborals per malalties comunes. Consideren que haurien de deixar de ser un àmbit exclusiu dels metges de capçalera, que els mateixos professionals de la salut reconeixen que està sobredimensionat i mancat de recursos. Als empresaris els preocupa no només que s'incrementin les baixes, sinó que també s'allarguin en el temps. Els sindicats recorden que qui dona la baixa és un professional independent i demanen que no es posi el focus en el treballador.
El president de la PIMEM, Jordi Mora, s'ha reunit amb el president del Col·legi de Metges per traslladar-li la seva preocupació davant les baixes fraudulentes, però tant com per això com per les que s'allarguen en el temps per falta d'agilitat en el procediment de diagnòstic, recuperació i alta.
I per tant, nosaltres el que volem des del patronat és situacions equilibrades, on no hi hagi un abús per cap de les dues bandes. Ni un treballador que està malalt, que no demana la baixa per la feina, això és una situació que no s'ha de produir, però tampoc situacions com estem veient que després d'un concert o un festival, a un comerç o a un restaurant, falla el treballador perquè el dia anterior havia anat de festival, no?
El president del Col·legi de Metges, Carles Requesens, reconeix la sobresaturació de l'atenció primària sanitària en què els metges es troben sovint sobrepassats per l'elevada demanda d'atenció i pacients, però defensa que si hi ha una baixa, sempre és per un motiu mèdic.
Quan hi ha una baixa mèdica prescrita per un facultatiu, és una baixa que està justificada per una causa mèdica. Una altra cosa és la durada que pugui tenir, els motius d'aquestes baixes.
És per això que la Piment preveu proposar al govern que les mútues puguin tenir més responsabilitat en les baixes al marge de fer-ne seguiment i fer proposta d'altes. Els sindicats, en canvi, critiquen que es posi reiteradament el focus sobre la picaresca del treballador, si tanmateix les baixes laborals ho són perquè les dona un metge. Enrique Norberto Espera, secretari de Salut Laboral de Comissions Obreres a les Illes.
Las bajas del servicio de salud son médicos. No se puede estar cuestionando permanentemente que las bajas, el exceso de las bajas, del servicio de salud o a la picaresca del trabajador. Lo que sí es cierto que las bajas se prolongan a veces en el tiempo, pero eso tampoco es culpa del trabajador, es un problema del servicio. No hay medios para tratar las enfermedades, se prolongan en el tiempo.
D'acord amb l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball, col·laboradores de la Seguretat Social, l'any passat les incapacitats temporals per contingències comunes pujaren en un 0,73% a les Illes i el cost directe que se'n va derivar per les empreses va pujar també un 11%.
I avui comença el termini per inscriure's a l'examen de torn lliure per aconseguir el títol d'ESO. És una prova destinada només als adults que no tenen aquest títol. Són tres exercicis que inclouen preguntes sobre totes les matèries del currículum de la secundària obligatòria. Les inscripcions acaben dia 16 de febrer i els exàmens tindran lloc a final d'abril. I els serveis ferroviaris de Mallorca i els treballadors tornaran a reunir-se demà dimarts per consolidar els avanços en seguretat ferroviària. Mentrestant, asseguren que la negociació continua oberta amb un objectiu compartit, el de reforçar la seguretat del servei ferroviari i donar tranquil·litat als usuaris del tren de Mallorca. En té els detalls Victòria Morell.
El gerent de la SFM, José Ramón Horta, assegura que les negociacions van pel bon camí. Per la seva banda, el president del comitè d'empresa, Ricardo Mas, valora positivament l'avanç, tot i lamentar que encara no s'ha abordat la creació de la comissió de seguretat en la circulació ni la internalització de contractes en àrees sensibles de seguretat. Són declaracions a la Gran Vida.
Errores, problemes, carències en la seguretat que són ignorades. En nuestro oficio, un error no es archivar mal un papel, no es pasar tipes y ya está arreglado. Puede provocar heridas que no cierran jamás. Lo que no es asumible son fallos del sistema. Entonces estamos obligados, y por eso nos sentamos con la empresa, porque gracias a este foco nos hemos podido sentar, porque si no, hasta ahora nos hacían poquísimo caso, a revisar qué es lo mejorable y cómo tenemos a día de hoy la seguridad.
Des del punt de vista de qui condueix els trens, però els treballadors alerten que encara hi ha mancances en protocols del dia a dia, especialment en un context d'augment de freqüències i de passatgers. Reclamen més claretat, més planificació i que situacions que fins ara es resolien de manera informal quedin recollides per escrits per garantir així la seguretat tant del personal com dels usuaris. Alfredo Gutiérrez es maquinista.
Ferroviarios vamos un poco por inercia y por responsabilidad, que tienes que salir, sales y a veces no te paras un segundo a pensar, oye, ¿y esto qué está pasando? ¿Y esto qué está pasando? Y el cúmulo de situaciones, pues lo que determinan cuando te paras sosegadamente a analizarlo, te das cuenta de que evidentemente el tren es seguro, pero no puede recaer la seguridad del tren en la pericia de los trabajadores.
La darrera reunió entre la direcció dels serveis ferroviaris de Mallorca i el comitè d'empreses s'ha tancat amb un acord parcial en una quinzena de les 48 mesures plantejades en matèria de seguretat, fet que ha permès posposar les aturades previstes.
Mentrestant, a Catalunya continua el caos ferroviari, el servei de Rodalies encara no recupera la normalitat. Per cobrir els 11 trams que continuen inoperatius, s'han habilitat 150 busos com a alternativa.
Només es recuperarà la circulació en la línia R11, que és la que va entre Figueres i Portbou. A més, es mantenen els nous serveis especials gratuïts de mitjana distància entre Barcelona i Lleida, una realitat que s'allunya de les previsions que havia fet el govern de Catalunya, la Generalitat, organisme que esperava recuperar avui la normalitat per complet. En paral·lel, Adif està treballant a 31 punts d'aquesta xarxa per fer reparacions d'urgència.
I el govern espanyol fa feina contra rellotge per presentar aquest dimarts al Consell de Ministres un nou decret per aconseguir reunir el suport del Congrés dels Diputats al decret Òmnibus, que preveu l'augment de les pensions. Això quan fa una setmana que la Cambra Baixa va tombar la norma. PP, Vox i Junts per Catalunya hi varen votar en contra en un acte de campanya del PSOE. Aragó, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha insistit que aprovarà la revalorització de les pensions amb el suport del Partit Popular. Sense
Dicen, bueno, es que han metido otras cosas dentro del Real Decreto Ley. Bueno, pero ¿qué problema tienen con el ingreso mínimo vital y con su aumento, que es lo que venía dentro del Real Decreto Ley? ¿Qué problema tienen con el bono social eléctrico o con el anticipo ayudas a ayuntamientos afectados aún por la dana de València?
De fet, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva negativa al decret mentre inclogui altres mesures que assegura que són encobertes.
La degradación moral es de tal magnitud que aprovechan la subida de las pensiones para favorecer a los ocupas.
I la vicepresidenta segona del govern central i ministra de Treball ha carregat contra la postura dels populars, assegura que els de Feijóo estan en contra de la gent treballadora, del salari mínim i de les pensions, entre d'altres.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8 i 25 minuts, encetam la informació dels esports i ho fem parlant del Mallorca, que avui rep la visita del Sevilla i ho fa amb l'obligació de guanyar per sortir del descens. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el conjunt vermell necessita sumar de 3 per acabar la jornada fora de la zona de descens. Yago Barrasate per aquest partit té la baixa de Cumbula i Antonio Raillo es dubta. Tornen, això sí, Manu Morlanes i el lateral Toni Lato. És el tècnic del Mallorca, Yago Barrasate.
Cuando estás en la segunda vuelta ya es como que es una cuenta atrás y empiezas a quitar rojas ya al calendario, digamos, y necesitamos ganar. Tenemos la experiencia de hace 15 días donde el equipo ganó en casa y conectamos, creo, con la afición, y mañana tenemos que hacer lo mismo para ser más fuertes y dar ese paso en la clasificación que nos vendría muy bien.
I del rival d'avui, el Sevilla, Arrasate destaca el seu potencial com a visitant.
Bueno, creo que es un equipo muy, muy reconocible, ¿no? Con una propuesta muy clara de ir a por las cosas. Es un equipo muy, muy valiente, que tiene una forma de defender también muy clara, de perseguir mucho. Y luego yo creo que sí, ha tenido una mala racha. También ha tenido jugadores en la Copa África, pero cuando ha recuperado, sobre todo a Acor ahora, en las últimas jornadas arriba, pues es un equipo más, más potente. Y creo que durante toda la temporada ha estado más cómodo fuera de casa que en casa, porque al final puede ganar duelos, puede correr y es un rival muy, muy peligroso, ¿no?
I el tècnic del Sevilla, Matías Almeida, avisa del potencial del Mallorca com a local a l'estadi de Son Moix.
Vamos a enfrentar un equipo que es durísimo de local, que de hecho ha perdido muy pocos puntos, y es un equipo que en 10 minutos nos revirtió una situación el primer partido que jugamos. Entonces, sabemos el rival que vamos a enfrentar, y nosotros a lo nuestro, a tratar de sumar y seguir creciendo en este torneo tan parejo.
Però avui no només haurem d'estar pendents d'aquest partit, perquè el mercat de fitxatges es tancarà a les 12 de la nit. El tècnic del Mallorca, Yago Barrasate, confia en la feina de la direcció esportiva i demana unió.
A las 11 y pico me enteraré de cómo ha terminado el mercado y podré tener una valoración sobre el mercado. Confío en la dirección deportiva, como he confiado desde el minuto uno, y creo que es momento de unión y no es momento de separar, ¿no? Yo creo que necesitamos la ayuda de todos, y en ese aspecto pues a full con el partido de mañana, confianza en mis jugadores, confianza en el público que nos va a ayudar como hace 15 días, y a partir de ahí, pues bueno, mañana a la noche o la siguiente rueda de prensa me podréis preguntar qué me parece el mercado.
El Mallorca-Sevilla començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en tota la prèvia a IB3 Ràdio a partir de les 7. I de la jornada primera d'ahir, el Madrid va guanyar per 2-1 el Rayo Vallecano, també victòria del Betis per 2-1 contra el València, empat a 0 entre Getafe i Celta, i també empat, en aquest cas a 1, entre l'Atlètic Club i la Reial Societat. I a la primera federació, victòria important de l'UD Eivissa per acostar-se a la zona de play-off. Triomf per 2-0 contra el segon classificat, l'Atlètic Madrileño. El Blaucel sumen així 9 punts dels darrers 12 possibles. El tècnic de l'UD, Miguel Álvarez, es mostrava content després d'aquesta victòria.
Intento ser feliz y hacer que la gente que esté a mi lado sea feliz, y lo demuestro siempre, y ahora mismo pues simplemente que hemos pasado momentos muy fastidiados, pero hemos estado contentos ahí en la soledad. Pero ahora, indudablemente, muy contento porque creo que vale la pena estar contento, ¿no?
A segona federació, victòria del líder el Poblense, el camp del Barbastro, per 0-2. Derrota de l'Andratx per 2-1 contra l'Espanyol B. També derrota de l'Atlètic Balears per 2-1 al camp del Castelló B. I empat a 1 entre Porreres i Societat Esportiva a Eivissa. I també en futbol, Mariona, que el Dantè ha guanyat a l'Arsenal la Copa de les Campiones FIFA. El conjunt anglès es va desfer a la pròrroga del Corinthians per 3-2. En bàsquet, el Palmer no ha pogut arrencar la segona volta amb una victòria. Derrota per 92-95 a Somoix contra el Zamora. I en tenis, Carlos Alcaraz va conquerir ahir l'Obert d'Austràlia i es converteix en el jugador més jove que guanya els quatre grans slams. L'Espanyol va derrotar a la gran final el serbi Novak Djokovic per 3-16-1.
Gràcies, Miqui. Segons per arribar a les 8 i mitja.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I és el moment ara de repassar quines són les claus d'aquest dilluns. Les Balears impulsen una recerca pionera sobre les conseqüències que tenen els aliments ultraprocessats en la salut. La du a terme l'Institut d'Investigació Sanitària, l'IDISBA.
I una de les novetats és que per primera vegada es posa el focus en el procés industrial que se segueix per fabricar aquests aliments processats, i tot quan el seu consum va en increment, sobretot entre els més joves.
I avui parlem també de les sales de joc i dels locals d'apostes. Des de fa 5 anys hi ha 10 negocis menys a les Balears d'aquest tipus.
I això coincideix amb l'entrada en vigor de la modificació de la llei del joc, una norma que algunes persones que han superat l'addicció al joc pensen que és insuficient, mentre que el govern considera que és positiva.
I a Palma, un home ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una menor.
Els abusos haurien durat més de 2 anys, segons la denúncia presentada per la víctima. La investigació es va iniciar per un avís al centre educatiu on estudia l'adolescent.
I una notícia que han conegut fa uns minuts. Els bombers de Palma han hagut d'actuar avui a primera hora a un incendi en un habitatge del carrer de Joaquim Tugores. Una dona ha estat traslladada a l'hospital per inhalació de fum.
El foc ha provocat embossos perquè s'ha hagut de tallar part de la circulació a la carretera de Valldemossa. Aquest carrer Joaquim Tugores és just una travessera d'aquest carrer de Valldemossa. L'incendi, però, ja està controlat i en aquesta hora està tot el trànsit restablert.
I a partir de les 8:45 serà el torn a IB3 Ràdio de la informació de cada illa amb les edicions insulars. A Mallorca, els veïnats de Son Bordó hi reclamen una solució digna per viure. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una zona no urbanitzada darrere Molinar de Palma, on fa temps que es va habilitar per viure en habitatges i infrahabitatges. El pla de promoció immobiliària a la zona els obliga a anar-se'n i no debades. L'Ajuntament i una promotora propietària de part del Solà has enviat ordres de desallotjament.
I a Menorca, una cinquantena de persones s'han concentrat aquest diumenge a migdia davant la seu del Partit Popular de Mo per protestar contra la derogació de l'escut social i la moratòria de llançaments. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La concentració convocada per la plataforma Menorca per un habitatge digne davant les seus del PP a Ciutadella i també a Maó és una resposta davant la recent votació de Junts per Catalunya, Vox i el Partit Popular al Congrés, que asseguren tindrà conseqüències sobre la vida de la gent. Recorden que la moratòria ha paralitzat prop de 60.000 desnonaments de famílies vulnerables a tot Espanya.
I el nou organigrama judicial que es va posar en marxa l'1 de gener permetrà crear 2 noves places per jutges a Eivissa. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Així tot, cobrir les vacants de magistrat és tan difícil que s'opta pels jutges substituts que no tenen la carrera judicial, ho ha explicat el jutge de Gade Eivissa, Sergio González, a IB3 Ràdio. A Eivissa, dels 13 jutges que hi ha, 5 són substituts.
I ara, en l'entrevista, parlem de la Fundació Natzaret.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Aquesta fundació ha ampliat un dels seus pisos d'acollida de menors a la residència que té l'entitat de l'Avinguda Joan Miró de Palma. Avui es presenta públicament la reforma que permetrà acollir fins a 4 menors més. Són menors tutelats per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Aquesta ampliació en parla ara en Guillem Cladera, director de la fundació. Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Les actuacions permetran acollir més menors dins el projecte Pista d'Aterratge, que fins ara acull 12 menors, una xifra que es podrà ampliar ara fins a 16. En què consisteix aquest projecte?
Bueno, aquest projecte era, sempre ha estat part de jove més adolescent de la casa. I dèiem pista d'aterratge, perquè com entre altres projectes, els menors venien aquí, era una manera d'aterrar i després una manera de fugir-ne despegant, no? De qualque manera d'aquí ja han de sortir el màxim possible preparat per la seva emancipació. Aquí, en aquest projecte, més o menys sempre joves solen tenir 14 o 15 anys, vinen els de 8, i en els de 8 intentant que siguin derivats a un projecte, si pot ser, de la mateixa de nostra, la Fundació, a un projecte d'emancipació, que és un pis d'acompanyament, però allà i sense educador permanent 24 hores.
En què han consistit les obres de reforma? Com heu aconseguit aquest espai extra?
Bé, aquest espai gairebé ja el teníem, perquè era un espai més que teníem destinat a les joves com a desbarjo, no? Perquè poguessin jugar a ping-pong, perquè també hi havia una part que era per estudiar amb uns ordenadors. Era un espai que no està de qualque manera pensat, està a la mateixa planta que aquí la residència on dormen, està a la mateixa planta, però no era un espai que hi hagués pues, un banys, no hi havia habitacions, i el que han fet és reduir les parts d'esbarjo, quedant encara una part que sí, no? Que encara hi ha un ping-pong, hi ha una sèrie de qüestions que és, bueno, i una part també per estudiar, i hem introduït els dormitoris, banys, i després hem fet també una cuina, una mini cuina que puguin experimentar ja ells mateixos quan durant la setmana, pues, intentar ja cuinar-se el màxim possible, perquè han de preparar les persones, però quan tinguin 18 anys no poden escuir, a 18 anys d'un dia, sí o sí, per allà ja han de sortir d'aquesta casa ja cap a un projecte nou d'emancipació.
Dèiem que ara aquests pisos permetran acollir fins a 4 menors més. L'increment de places deriva d'un augment dels menors en situació de vulnerabilitat que han de ser tutelats?
Sí, exactament. Aquestes 4 places, pues ara avui venen els directius, els presidents de l'insular de menors a veure aquest espai, i en breu pues, estarem en condició de rebre 4 joves més, intentant també, sabent que sí, mas en aquest moment, intentant d'aquesta manera afavorir també que aquells joves que estan esperant per tenir aquesta ajuda puguin gaudir el màxim possible, i en altres mos permetrà aquesta ampliació també, augmentar la ràtio de professionals, i per tant creiem que això ajudarà també a oferir un servei més de qualitat.
Senyor Cledera, ha canviat molt en els darrers anys el perfil dels menors que tutelau?
Bé, nosaltres sempre havíem tingut el perfil que manejàvem, eren joves sempre que tenien molt poques possibilitats de retornar a la seva família biològica. Sempre havíem tingut joves que més o menys sabíem que acabarien en nosaltres a més enllà de 18 anys, vindre el 23 al 24, que és el que permet exceptuar la llei de l'Argument de Serilles. Passa ara que, com bé tothom sabrà, estem més o menys de les 46 que ara tenim, però estem més o menys en el 50% de joves bé de Castella, i l'altra meitat són més o menys els joves que han mogut d'altres terres i amb un itinerari migrant.
I quin és el temps que solen estar els menors tutelats en centres com el de Natzaret?
Bueno, pensau que per llei només poden estar 18 anys en un centre de menors, sí o sí. El que passa és que després nosaltres oferim la possibilitat en el recurs que tenim en 36 places més de joves concertat amb el govern un servei d'emancipació de tutelats que poden estar 25. L'únic que passa és que poden estar portant d'aquí, però evidentment estem gelant que en els 22, 23 anys pues, han de qualque manera han de tenir els seus estalvis, han de qualque manera han de ser prou madurs, no?, per allà de qualque manera viuen amb independència de la nostra protecció i de la cobertura legal.
Sí, com sigui, avui es presenta públicament aquesta ampliació d'un dels pisos d'acollida de menors a la residència que té la Fundació Natzaret a l'Avinguda Joan Miró de Palma, i hem volgut parlar d'aquest projecte, però també del que fa aquesta Fundació Guillem Cledera, que és el seu director. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies per vosaltres, per tot. Gràcies.
Són ara les 8:38 minuts. Destacam altres qüestions de l'actualitat estatal internacional. I comencem amb la crònica judicial. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i l'alcàrrec socialista, Antonio Hernando, estan citats avui a declarar davant del jutge pel cas Leire Díaz.
Han de declarar per presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per aconseguir informació contra fiscals i dirigents de l'Unitat Central Operativa, la UCO, de la Guàrdia Civil. Recordem que Díaz sempre ha negat haver treballat pel PSOE, tot i que en una gravació que s'inclou en aquesta causa, deia ser la mà dreta de Cerdán i que el partit li havia pagat més de 15.600 euros l'any 2017 pel seu treball com a periodista a Cantàbria.
I avui també estan pendents de la compareixença del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la comissió que investiga la gestió de la DAN al Congrés.
L'han citat perquè doni explicacions sobre la informació que va rebre el dia de la tragèdia a València i sobre les seves declaracions públiques després del desastre. Està previst que repeteixi la declaració que va fer davant la jutgessa de Catarroja el passat dia 9 de gener, quan va explicar que l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, li havia dit que no s'havia declarat l'emergència nacional perquè el president espanyol li havia indicat que era millor que la direcció d'emergències l'assumís des de València.
I de l'exterior, avui es reobri el pas de Rafah. En Egipte i la Franja de Gaza, els ciutadans palestins podran travessar en les dues direccions. Un moviment, però, que serà molt limitat a un màxim de 200 persones al dia i també amb restriccions a l'entrada a l'enclavament palestí.
L'exèrcit d'Israel ha anunciat que podran sortir 150 persones de la franja, 50 hauran de ser residents aprovats i podran entrar. Aquestes seran tots transportats en bus o un punt de control israelià per comprovar la seva identitat. Això després que ahir Israel precisament reobrís el pas de manera parcial i a manera de prova. Recordem que el varen tancar el maig de 2024 per bloquejar l'accés a l'ajuda humanitària.
I la notícia d'aquesta matinada, Laura Fernández és la nova presidenta de Costa Rica, la candidata del Partido Pueblo Soberano, ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials en quasi el 49% dels vots, de manera que així s'evita la segona volta.
Fernández s'ha imposat Álvaro Ramos del Partido de Liberación Nacional, Claudia Dobles de la coalición Agenda Ciudad Dana i Ariel Robles, de Frente Amplio. Està previst que la candidata oficialista continuï, per tant, en la tasca feta fins ara per Rodrigo Chávez.
I el Parlament de Groenlàndia ha avançat la seva activitat per discutir la crisi derivada de l'interès dels Estats Units de fer-se amb l'illa àrtica.
Això quan el president nord-americà Donald Trump ha confirmat que han començat a negociar amb els líders europeus. El republicà assegura que estan arribant a un bon acord per totes les parts. Ha dit, a més, que serà una entesa molt important des del punt de vista de la seguretat nacional.
I un jutge de Texas ha posat en llibertat Liam Conejo Ramos, que és el nen de 5 anys d'origen equatorià, i el seu pare detinguts pels agents d'immigració durant una batuda a Minneapolis, als Estats Units.
Una detenció que va commocionar el país, recordem-ho, que va fer, a més, que augmentés la indignació contra les batudes antimigratòries de l'administració Trump. La sentència apunta que aquest cas suposa una cerca mal concebuda i incompetent del govern nord-americà de quotes diàries de deportació, fins i tot traumatitzant els menors. El president nord-americà Donald Trump, en tot cas, ha retirat els agents federals de les manifestacions de les ciutats demòcrates com Minneapolis, però alerta que protegiran els edificis federals.
I encara un darrer apunt de la crònica internacional. L'Iran ha publicat una llista amb els noms de prop de 3.000 persones que han mort durant les protestes al país, tot i que algunes de les organitzacions civils apunten a 6.000 víctimes en aquests episodis. Segons Teheran, hi ha molt 3.117 ciutadans i encara se n'han d'identificar més d'un centenar.
L'Iran ha assegurat en un comunicat que el país plora amb les famílies la pèrdua dels seus éssers estimats. A més, ha criticat el qui considera enemics per comercialitzar les vides de les persones, referint-se al fet de les protestes que hi hauria terroristes que comptaven amb el suport dels Estats Units i d'Israel per elevar el nombre de víctimes i així proporcionar una intervenció militar.
8:42 minuts abans dels esports. Repassam el que ha donat de si abans de les desconnexions insulars. Repassam el que ha donat de si les gales dels Premis Grammy.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnelly, Big
J. I començam amb Bad Bunny, que ha fet història aquesta matinada en aquests premis, en guanyar amb un treball en espanyol el premi al millor àlbum. Benito ha estat també protagonista pel seu discurs contra la política migratòria de Donald Trump i no ha estat l'únic. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. De fet, la gala dels 68 Premis Grammy serà recordada per la música, però sobretot per la festa en què han triomfat les crítiques al terror sembrat per l'administració Trump entre les persones migrants, especialment les darreres setmanes a Minneapolis. Entre tots els discursos discursos, el de Bad Bunny ha estat potser el més contundent.
Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans.
Abans de donar gràcies a Déu, deia Bad Bunny, vull dir, eyes fora, no som salvatges, no som animals, no som estrangers, som humans i som americans. El públic s'ha posat dret en una de les ovacions més llargues de la gala, un Bad Bunny que no va voler cantar ni tampoc participar en les actuacions, ja que deia que es reservava per la Super Bowl, que serà la setmana que ve. Com dèiem, no ha estat l'únic, també Billie Eilish insistia a dir que ningú no és il·legal i animava en continuant les protestes.
No one is illegal on stolen land. Yeah, it's just really hard to know what to say and what to do right now, and I feel really hopeful in this room, and I feel like we just need to keep...
Billie Eilish, per cert, ha guanyat el premi a Cançó de l'Any, Lady Gaga, el de millor àlbum pop vocal, i Olivia Dian ha estat reconeguda com a millor artista revelació en una nit on Kendrick Lamar ha estat també el raper de Compton, un dels vencedors de la nit.
8 i 45 minuts, arriben les desconnexions insulars.
Zumba. Ya ver ni tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie la casa.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Els veïnats de Son Bordó hi reclamen una solució digna per viure. Es tracta d'una zona no urbanitzada de Res Molina de Palma, on fa temps es va habilitar per viure en habitatges i infrahabitatges. El pla de promoció immobiliària de la zona els obligarà a anar-se'n i no debades. L'Ajuntament i una promotora propietària de part del solar els ha enviat ordres de desallotjament. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de Palma i de Mallorca. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Ferrés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobem encara alguna circulació lenta a la via de cintura en sentit Andrade, a l'altura de la sortida cap a Escarrera Gó, i també petites retencions a l'arribada a la ciutat des de l'autopista d'Inca. Però no només ja, tranquil·litat. És tot, bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ei! A IKEA Mallorca tu fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Els bombers de Palma han hagut d'actuar avui a primera hora en un incendi en un habitatge del carrer de Joaquín Tugores. Una dona està traslladada a l'hospital per inhalació de fum. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. El foc ha provocat embossos perquè s'ha hagut de tallar part de la circulació a la carretera de Valldemossa, però l'incendi ja està controlat. Un carril continua tancat perquè actuïn els serveis d'emergència, cosa que, com dèiem, està dificultant la circulació.
Mentrestant, ho dèiem al començament, la gent que viu al solar de Son Bordó i darrere Molina de Palma, en una zona no urbanitzada, però que fa temps es va habilitar per viure en habitatges i entre fabricatges, reclamen una solució digna al pla de promoció immobiliària a la zona. els obliga a anar-se'n i no debades. L'Ajuntament i una promotora propietària de part del solar els ha enviat ordres de desallotjament.
Els veïnats mantenen que l'exbatle Joan Fageda els va autoritzar a ocupar els terrenys ara fa 30 anys amb l'objectiu d'ajuntar en un únic lloc temporers del camp que vivien en diferents barraques situades en el Molinar. Àngela Pons, presidenta de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
Fa 28 o 30 anys que estan aquí, s'han establit, això no era urbanitzable, en la qual, clar, ara se troben en una situació de que reben una notificació que en 10 dies, se n'han d'anar.
Una de les residents, na Maria, ha explicat que contra l'ordre de desallotjament de Sant Bordó i s'ha recorregut davant la justícia. Ara, la justícia haurà de decidir sobre aquest terrenys propietat de la promotora Priconsa i de l'Ajuntament de Palma, on es volen construir 750 habitatges.
Tenemos miedo en el sentido con las criaturas. Trogáis este, si nos echan de aquí, ¿dónde vamos? Si nos echan de aquí, nos metemos en un coche, habiendo niños, personas ancianas, y eso no es manera de vivir. Necesitan los terrenos estos que nos lleven a otro sitio, ya está, que no pedimos más.
Canviem de qüestió. Tot i que el temps ha donat una treva a les Balears la darrera jornada, les conseqüències del fort vent que ha bufat a l'arxipèlag encara afecten alguns veïnats. És el cas d'un matrimoni que no ha pogut sortir del seu domicili de Peguera des de fa més de 48 hores.
El temporal de la matinada de dissabte va tomar el pi del veïnat, que ha quedat enredat amb el cablejat elèctric i bloqueja la porta. El fill del matrimoni, Lluís Planes, ha hagut d'entrar botant per darrere per poder acompanyar els seus pares.
Y nos ha caído en la entrada, nos ha bloqueado el paso y no podemos salir ni entrar. Llamamos al 112 por la mañana cuando nos enteramos, precintaron la zona, dijeron que tenía que venir Endesa a quitar los cables o lo que sea que están enredados con el árbol. Endesa no nos contestó hasta las 10 de la noche, que mandaron dos técnicos que de malas maneras nos dijeron que esto lo que tenían que hacer primero es cortar el pino, y así estamos entre unos y otros, que no podemos salir de casa. Y hoy justamente tenía un problema con mi padre, que se ha caído, y para poderlo llevar al Parc de Santa Ponsa me he tenido que saltar por la parte de atrás de la casa, pasar por un bosque, quitar matas y llevarlo al parc, que casi nos matamos por ahí.
L'Ajuntament de Calvià diu que en tractar-se d'un arbre en privat, el propietari és qui ha de contactar amb Endesa i una empresa de jardineria per talar el pi i desbloquejar l'accés a l'habitatge.
D'altra banda, aquesta setmana els bombers de Mallorca han salvat dues persones que s'havien trencat el turmell a sa fosca al torrent de Parells.
Primer, durant la nit de dissabte, una persona que formava part d'un grup d'excursionistes va patir una emergència mèdica al salvament. Va ser molt complicat per les condicions adverses de vent i pluja i també per la fosca.
Per la dreta, o no?
Igual.
Fixa-la, justa la... Rota, rota a tu derecha. Rota per aquí, per on viene...
L'actuació dels bombers dels parcs d'Inca i de Solla va durar prop de 2 hores i mitja i només unes hores més tard, diumenge de matí, es va produir una segona operació de salvament a sa fosca, també per una persona que s'havia romput el turmell amb bota. En aquest cas, es va activar sa Milana, l'helicòpter dels bombers de Mallorca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
I a partir d'avui, les estacions públiques de recàrrega per cotxes elèctrics de Calvià seran de pagament. D'aquesta manera, el municipi és el darrer a sumar-se un nombre cada vegada major que opten per cobrar tarifa als usuaris d'aquest servei.
D'acord amb la informació de l'aplicació del mòbil del govern, a Melip 2025, a Mallorca, hi ha 943 estacions de recàrrega i la gran majoria són de pagament. Els usuaris podran pagar mitjançant l'aplicació mòbil de la xarxa de mobilitat elèctrica de les Illes. A Calvià, el preu es fixa serà per l'energia consumida, 25 cèntims per quilowatt per hora o fracció d'hora. Els vehicles per romandre a les estacions en aquests punts fins a 4 hores de manera gratuïta, però a partir d'aquest moment, a més de la tarifa de recàrrega, pagaran també un estacionament de 3 euros per cada hora o fracció d'hora d'ús d'aquest espai.
I seguim parlant de mobilitat perquè més de 200 de veïnes de Caimari van participar ahir en una recollida de firmes per reclamar solucions davant les carreres il·legals de motos, els renous constants i la sensació d'inseguretat que asseguren pateix el poble des de l'any 2008.
La iniciativa, impulsada per l'Associació de Veïnats, s'ha duit a terme a la plaça del poble sota el lema Caimari diu prou. A més del punt de recollida presencial, l'entitat ha distribuït fulls de signatures als bars i comerços del municipi per facilitar la participació dels veïnats. Els convocants denuncien que, malgrat els anys de queixes, no s'ha aplicat solucions reals per posar fi a aquest problema i reclamen mesures efectives per garantir el descans i la seguretat del nucli urbà. L'associació estendrà la recollida de signatures durant 15 dies més.
I la Challenge Volta a Mallorca de ciclisme, tant femenina com masculina, té un important impacte econòmic al nord de l'illa, on el Cúdia concentra l'allotjament dels equips ciclistes i permet ocupació hotelera abans de l'inici de la temporada turística.
Els equips de 8 femenins i 25 masculins masculins s'allotgen a dos hotels d'una cadena mallorquina d'acord amb l'organització de la prova. Tant els esportistes professionals com els seus tècnics i altres persones que es desplacen a l'illa per la prova acaben generant uns ingressos de 300 milions d'euros. En qualsevol cas, la cursa professional suposa pràcticament el tret de sortir de la temporada de turisme de ciclista amateur, que acaba impactant igualment, si més no, a les caixes dels negocis d'hostaleria i especialment també en els de restauració. Gabriel Llobera és el cap executiu de Garden Hotels.
De gener a principis d'abril, que seria quan normalment s'obrir una temporada, doncs nosaltres tenim ciclistes i tenim els hotels més o menys com molt ben ocupats en ciclistes. És un client molt bo, és un client que disfruta de Mallorca d'una altra manera, amb un turisme més responsable, no? I, a més, que va molt en la nostra filosofia i, al final, doncs, també ens deixa d'obres.
I la plaça d'Espanya de Palma va ser ahir l'epicentre d'una marxa de protesta en defensa dels animals, amb el ca llebrer com a símbol central de la mobilització. La concentració ha denunciat la caça i l'ús d'animals amb aquesta finalitat i ha posat el focus en la situació dels llebrers, en consignes com aturar l'escanyament dels llebrers i la defensa dels cans com animals de companyia i no en eines.
La mobilització ha avançat pel centre de ciutat en un ambient reivindicatiu on més de mig centenar de participants han reclamat més protecció animal i el final de pràctiques que consideren cruels. Enrique Jimeno és el portaveu de Sati Animal.
Bueno, los galgos en principio se les cría, se les selecciona a los que cazan bien, a los que tienen más habilidad para cazar y a los que no saben cazar bien o no lo hacen adecuadamente, normalmente se les mata, se les eutanasia. En el mejor de los casos se hace en un veterinario, pero en la mayoría de casos están documentados que o se les ahorca o se les tira un pozo, bueno, sufren diferentes tipos de violencia que todas son horrendas. Son perros que no son respetados, tanto los galos como otros perros de caza, y que todos acaban sufriendo violencia y acaban muertos como el resto de animales que mueren en la caza.
Amb aquest apunt arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:55 minuts. Anem en directe fins a la Catedral de Mallorca. Avui és dia 2 de febrer, la Candelera, i això vol dir que se celebra la Festa de la Llum. De moment, però, els nígols no han permès que es vagi al Buit de la Seu, com és tradició en aquest dia, i que s'hauria d'haver format amb els primers rajos de sol de la jornada. A la Catedral de Mallorca hi ha la nostra companya Cristina Bouçà. Cristina, bon dia de nou. Què ha passat finalment?
Bon dia, Ida, com bé deieu, en aquests moments, quan són les 8:55 minuts, encara no s'ha pogut veure aquest Buit de la Seu, no s'ha format aquest espectacle lumínic. De fet, en cap moment s'ha vist el reflex del sol dins la Catedral de Mallorca. Se suposava que avui la llum del sol havia d'entrar per la rosassa major del temple, que és la que presideix l'altar, i s'havia de projectar just sota la rosassa menor de la façana del portal major, creant, com dèiem, un buit perfecte entre les 8:40 i les 9 del matí. Això, però, no ha passat degut als nígols que hi ha avui a l'exterior d'aquest cel tapat que tenim aquest dilluns. Així és com ho han lamentat, així és com ho han viscut les més de 1.000 persones que havien vengut avui de matí per poder veure aquesta Festa de la Llum.
Ja m'on anem, ja me'l retiram, i 11 de novembre m'han si mos tornen a veure.
Ja hi vaig ser aquí per novembre, m'ha encantat. I avui veníem totes les amigues a veure-ho, però no, justament no hi ha sol.
Jo vinc des de Barcelona, des de Badalona, per veure-ho. I no ha pogut ser, però tornaré. Sí.
A l'11 de l'11, a veure si tenim sort i surt el sol.
Hola, nosotros vivimos en Alemania, hemos venido a verlo. Y de verdad que nos da mucha pena, porque hemos estado aquí una hora y media. De verdad que queríamos ver esto tan especial, esta energía. Pero bueno, otro año será.
Com dèiem, avui no s'ha pogut veure. Més de 1.100 persones havien entrat a la Seu per poder-ho veure. Ara hauran d'esperar a l'11 de l'11 per tornar a gaudir d'aquesta Festa de la Llum, d'aquest buit perfecte que es crea dins la Seu.
Gràcies, Cristina. Són ara les 8:57 i arribarem a les 9 amb un parell de punts culturals. Hola, estoy en el aire.
aeropuerto esperando la salida de la...
El tanatori de València acull avui la capella ardent de l'humorista, cantant i actor Fernando Esteso, mort ahir als 80 anys, figura clau de l'anomenat cinema del destape, el que marcà una època en plena transició, Sandra.
Protagonista de títols tan emblemàtics com Los Vingueros, una de les pel·lícules més taquilleres de la història del cinema espanyol, o Yo hice Rocky 3, Virilidad a la Española, El Currante, El Hijo del Cura, en fi, la seva darrera aparició a la gran pantalla, però va ser a la darrera pel·lícula d'Agustí Villaronga, L'Oli Tormenta. Ell moria just dos mesos abans de l'estrena i Esteso li va dedicar unes paraules a la gala dels Premis Goya d'aquell any.
Y de Agustí Villaronga, que también ha fallecido, y los dos sin despedirse, sin decir adiós siquiera. Bueno, pues que escriban, sigan escribiendo buenos papeles para cuando nos toque verlos, que será más pronto que tarde, poder hacer algún personaje maravilloso.
L'actor va néixer el 1945 a Saragossa i sempre havia passat llargues temporades a Mallorca. Als estius, sobretot, li agradava anar a jugar al futbol a Son Moix i, de fet, va ser una estrella inesperada al centenari del club. Mallorca, cuando por los altavoces se escucha una voz que no dice así.
I si Esteso va ser una icona del 70, aquest avió que ens duia a Mallorca amb el vuelo 502 reflectia el principi d'una recuperació econòmica, l'inici del turisme a les illes i, per tant, d'un motor econòmic que encara avui ho és. La cantava un grup de moda absoluta que pretenia demostrar que Espanya començava a obrir-se, el nom ja ho deixava entreveure. Los tres sudamericanos, la definició de música lleugera, divertida per a un país que vivia dins la pena i sona perquè la seva veu principal, la d'Alma Maria Baesken, es va apagar ahir a Tarancón, on residia. Són ara les 9, repassant les qüestions destacades d'aquest matí de dilluns. Les Balears impulsen una recerca pionera sobre les conseqüències que tenen els aliments ultraprocessats en la salut. La du a terme l'Institut d'Investigació Sanitària, l'IRISBA, i una de les novetats és que per primera vegada es posa el focus en el procés industrial que se segueix per fabricar aquests aliments processats. I tot, quan el seu consum va en increment, sobretot entre la gent més jove. Dora Romagueras, la investigadora principal d'aquesta recerca.
I l'evidència científica que tenim fins ara dels estudis de cohorts, estudis observacionals, ens mostren que realment hi ha una associació